Bona nit a tothom, ja són les 10 a Ràdio Vilablareig, ja estem amb els de Micro de Nit, un dilluns més, que aviat desvelarem que serà l'últim dilluns d'aquesta temporada, però aquest dilluns doncs, tenim l'alineació habitual els últims dies, amb en Jaume.
Hola, què tal? Ben trobats.
La Fina.
Hola, avui sí, qui sóc?
En Josep.
Bona tarda, ai, bona nit.
I en Gerard.
Saps què passa?
Bona nit.
Hi ha llum encara així.
No hi ha llum, però jo com venia cap aquí, he vingut una mica abans, sí que encara...
És clar.
És l'últim dia, però que ja ho ha de ser, perquè és que ja encara clarejava aquí el...
Home, ara s'acosta la nit més curta de l'any.
Sí, no?
Sí, de fet, el solstici és el dia 20, eh?
20, 21, sí.
I estem a 17, 18, 19, 20, o sigui que...
Ens queda poc.
Sí, sí, sí. Home, avui ja ha fet un bon dia, quasi gairebé d'estiu, eh?
Gaire.
Sabeu que aquí hi havia planeig...
Si això és gairebé d'estiu, no sé què serà d'estiu, eh?
Bueno, vull dir que avui és aquell dia que després que han tingut unes pluges, benvingudes les pluges que han vingut, una mica de fresqueta... Avui he passat calor. He estat al carrer, avui he obert la piscina municipal, també, a la tarda...
Ara se m'ha acudit de totes maneres que aquest any ens ha fet això, de fet, per aplicar aquest refrany. Hi ha un refrany en castellà que es diu hasta el 40 de mayo
no te quites el sayo.
Sí. Sabeu la versió catalana?
És que jo la sabia i ara no em ve.
És
la Marcella,
fins al
40 d'abril.
Fins al 70 d'abril no et treguis cap fil.
Me'n recordo que la Marcella...
Però has de posar 70, clar, perquè sí. Se suposa que Abril en té 30, més 30 més i més 10 de maig, que farien els 40 que diu la Marcella.
La Marcella, el cel sigui, la deia, jo me'n recordo, però no me'n recordava com era.
Doncs això és.
Sí.
Doncs això, que aquest any ens ho ha fet, fa 4 dies teníem una mica de fresca i encara havies de posar...
El... I encara en tindrem.
Ara, a aquesta hora ja comença, però encara avui, eh?
Ha dit que encara en tindrem,
sí.
De fresca.
Jo vaig mirar el temps i millora amb el sentit de ja que està el vespre, si estarà bé,
sí, però...
cap a finals de setmana.
Sí.
I ara aquesta hora veus...
Però estem a 17 de juny, eh? Sí, sí. Que altres anys,
ui,
aquests anys enrere...
Estàvem tips de passar calor.
Sí, i una calderada que...
Sí.
Estàvem a l'estiu ja aquesta època.
Mira, ara mateix tenim la porta oberta, i la finestra oberta dels estudis,
sí.
I veiem les estrelles, perquè no hi ha cap broma.
Ah, i una cosa...
Però passa airillo frescot,
ara que dius estrelles, avui han explicat que està a punt de néixer una estrella.
Ah, sí?
Bueno, sí, que va néixer una l'any 1947, em sembla que és, i el 1800 també no sé quan.
Però, Fina, saps quan ha nascut aquesta estrella?
No, encara no.
Fa 40 milions d'anys.
Sí, però en neix una de nova.
Sí, però fa 40 milions d'anys.
L'última que jo conegui, l'última va ser l'11...
Ha de néixer encara.
L'última que jo conegui...
Sí, Fina, no m'entens.
No, jo no
t'entenc. Que una estrella, quan la veus néixerà, ha passat fa 40 milions d'anys.
Ah,
pot ser.
L'última que tingueu constància vosaltres, que això sí que ho podeu veure, és l'11 de novembre de 1978. Va passar això.
Doncs ara naixerà.
Era l'Hospital Clínica Girona.
Sí.
I la meva mare em va parir a mi.
Sí.
Per tant, vull dir que ho sapigueu.
Ja tenim l'estrella.
L'última estrella que va néixer
ja
va ser
tenim
aquesta. Ara sí, en neix una.
Jo constància d'una estrella la teníem amb Bruce Springsteen, no només.
Són estrelles menors. Jo vull dir les grosses. Parlant de...
Bueno, jo perquè ho he escoltat avui...
Bé, tots els aconteixements estel·lars, ara ho comentava amb la Fina, doncs tot el que veiem ara ha passat.
Sí.
Perquè ens arriba la llum.
Sí. També aquest estiu suposo que passarà com cada any les llàgrimes de Sant Llorenç.
Home, sí.
Les Perseides.
Oh, sí.
Aquestes sí que són d'ara, eh? O sigui, passen
són
aquí
actuals.
A l'atmosfera.
Són ara,
i
sí.
És en directe.
Algun segon de retras, però
és en directe.
Però aquesta estrella no saben quin dia encara, eh? No ho saben segur.
Quin dia naixerà, vostè?
Exacte.
Quin dia laborant.
Sí, i després li posaran
nom. Sí, però no siguem tan estrictes, bueno. Deixem-ho en plan col·loquial i així ens fem l'il·lusió de que neix aquest dia i ja està.
Bueno, ja sabeu a quin programa estem avui?
A l'últim programa.
A l'últim programa, abans de fer vacances, no?
Sí.
De la temporada 20, no?
Va.
20 anys.
De la temporada 20,
no sé,
sí senyor.
No sé si coincideix, però temporada 20.
No, és 20.
Tela,
clar,
eh?
Clar.
L'altre dia vàreu fer aquell programa tan especial que jo no hi era, que em vàreu dir... Palíndrom?
Palíndrom.
palíndrom.
Canvi cua, sí.
Doncs avui no, avui és el 708.
708, molt bé, val? Molt maco.
Home, està bé, 708, sí, sí. Comença amb un 7 i acaba amb un 8.
Ara ve la numerologia d'en Jaume, aviam.
Ah, no, la voleu saber.
7 i 8, 15.
7 i 15, 5 i 8, 15.
Vaig a buscar-ho.
I ara el número 6.
El 6 em sona que és bon número.
És bo? Sí?
Mira-ho tu, Jaume, a veure.
No, no, no. Ah, bueno, sí, el puc mirar.
Que jo sàpiga, encara no ha tocat cap mal número. Tots eren fantàstics.
No, bons, eh? Sí, 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 sí.
Quan hi havia un deu dolent, poc ho miràvem.
Quan era dolent, passàvem del tema. Deia,
no. Mentrestant, digueu coses que l'estic buscant, perquè això...
Bueno, direm que doncs, farem el programa amb una mica més d'il·lusió d'anar amb de vacances.
Sí,
si podem anar ni que sigui al carrer del costat o al poble de veí.
L'estiu, ara si hagués en Didac aquí diria una altra cosa, però jo sóc molt d'estiu.
Sí, és per canviar una mica...
De calor, no, que no de sequera,
no.
Però de calor...
Canviar una mica el ritme
de tot. El carrer, canviar tot, sembla que tot
sí.
Es fa igual, però més lent, no hi ha tant, no sé.
Això quan, l'estiu?
L'estiu. Jo sóc d'estiu.
Clar, perquè
jo sóc d'hivern. L'estiu jo sí. No el voldria
a
veure.
A mi jo tampoc.
A l'estiu tot a cuca viu.
A veure, tot a veure, depèn,
sí.
Soc així.
A mig a mig, eh?
El que no m'agrada... O sigui, m'agrada tot, però no m'agrada la calor. Llavors, clar, l'estiu sol fer calor.
Sí. Normalment. Aquelles nits sí, càlides,
No
que dorms per sobre llit i quedes negat de suor.
Bueno, el número 6 ja sabem, És el número de l'harmonia.
Oh!
De l'equilibri.
Que maco per acabar avui.
I també... de la responsabilitat, i això
bé.
Ens fa molt responsables, perquè abans de Sant Joan ja, diguem que és l'últim de la temporada, deixem l'estiu per les seves coses, perquè la gent no s'hagi d'obligar a escoltar aquest programa.
I tant, i tant.
Home, és que és un tothom ho té a la gent d'apuntat, aquesta hora.
Sí, clar, i tant.
Dilluns a les 10,
està serrat. Associat a la família, a la llar, a l'amor, a la compassió, a la generositat. La seva energia ens convida a cultivar relacions significatives, a ser compassius, a buscar l'equilibri, com hem dit, i en totes les àrees més, de la nostra vida.
Millor impossible.
Ha acabat molt bé,
Mira, sí, quina veu que tinc jo encara,
I és el tercer missatge que he de borrar sense obrir el que m'arriba
d'aquests que no cal,
El seu paquet ha estat posat a l'espera degut a que falta el número.
Fora.
L'he de borrar.
Fora, això que són pesats,
Perquè aprofiten
però,
tot.
Saps
ara imagina't que esperés un paquet.
Perquè és lo normal.
No, saps el que aniria bé? Tindre el número d'un prohom o pro dona d'aquestes importants, com pot ser el president del govern o el president del Senat, i diu...
I per què no el rei?
El rei, és igual. I diu, necessitem el número de telèfon, li passes el número d'aquest i que el vagin telefonant.
Sí.
I veuràs com l'endemà...
No, això està... I saps què tornarà? Saps que està tornant també, que ja estan a punt? Vigileu l'autopista, també.
Ah, sí?
Ja està ple de missatges, està en francès, en anglès, vigileu, una punxada, pot ser una estafa.
Sí, perquè et pares i et troben.
Et troben. Vull dir que ara és l'època aquesta de... Per desgràcia.
Com sempre, ens n'hem anat animant, hem deixat l'Aniol allà a l'altre cantó,
allà,
que no sap si per
ser no deixat ni bon ni veu.
Ara,
res.
Aprofitant, li preguntaré una cosa a l'Aniol. Vaig passar per el Pla de l'Estany aquest cap de setmana i em vaig sorprendre molt perquè normalment, per altres indrets, aquesta sequera ha portat a que molts boscos en almenys en algunes parts quedin rossejats i es veu ben bé que hi ha alguns arbres que fins i tot s'han mort.
Sí, esclar, que no recuperen.
I allà ens ha comentat moltes vegades l'Aniol que allà és un altre món i realment no vaig veure cap arbre. Bueno, evidentment perquè aquestes pluges ho han reverdit tot, però ni símptomes de que hi hagi hagut una d'aquestes.
Perquè és més verd,
sí,
no?
Sí, també és més terra de llamos estanyols, ja, a part de l'estany hi ha, no sé quants estanyols n'hi ha 15 o 20.
Sí, sí, és d'aigua, no?
És un lloc més humit,
potser. Rius, regles...
És d'aigua, sí.
No, i evidentment, havent-hi estanys hi ha evaporació, i mentre hi ha evaporació...
Està un microclima,
Així s'estan, la gent de Vinyoles, no? Sí,
formosos. Jo l'Aniol el veig molt verd,
Està guapo.
I precisament avui justament verd el veiem, sí. Bueno, nois, doncs jo us volia preguntar si fareu revetlla, perquè la tenim aquí ja,
Alguna cosa farem.
Sí, falta res.
Alguna cosa s'ha de fer.
Sí, no, jo particularment no tinc un de moment, perquè això ens
una tradició.
Sí, ho fem, però hi ha anys que tenim allò, preparat un sopar allà amb tothom.
A mi no m'agraden els petards, per començar.
A mi tampoc,
ja no m'agraden.
Però he de dir això, vull dir que no tinc res preparat, però altres anys passava que no hi ha res preparat, però
s'improvisa alguna cosa.
S'improvisa, sí, sí.
I les improvisacions solen ser la millor opció.
Però la manera que surt més bé, a vegades.
Per aquestes dates, sí, sí.
Doncs bueno, mira, ja hi som, pràcticament.
I porta recepta fina avui, no? Que l'altre dia la vam
dir nosaltres. Hem de fer la coca, si teniu ganes, us la puc dir ràpida o us la puc dir treballada.
Avui treballada, que tenim treballada, una mica, no?, de temps, doncs perquè va. Jo porto també
farem la, farem la de pastal, com si fos un pa. Carai. Un brioix.
I amb en Josep també parlarem d'alguna cosa, no? Tindrem temps avui o no?
Sí,
havíem de tancar un tema.
Vam encetar un tema, però i començat a rascar i em surten més coses de lo que seria... seria normal.
Ai, això pinta, saps aquelles sèries que s'acaben?
Sí, sí.
S'acaba la temporada
i deixa que ve.
Ai, aquest final
continuarem.
Et deixem la mel a la boca, no?
Continuarem.
Sí.
Bueno, què fem, doncs, cortinet i comencem, o què?
Va, doncs sí. Va, sí.
Vinga. Pues vinga.
Bueno, Jaume,
a veure, jo avui no porto res especial, però sí que portava preparat una fàbula. Es diu fàbula.
Faula.
Una faula per acabar així la temporada amb una mica de moralina, es diu, no?
Sí.
Moral.
Moralina,
sí.
Allò ho vàrem estar molt de temps, us en recordeu, un any dient la moraleja. I sempre dèiem la moraleja.
Ai, la moraleja.
I fins que ho vàrem trobar...
Això era el palau aquell, no?, de la moraleja.
No, però vam trobar que era moralina.
Ah, doncs
moralina.
Acabo de descobrir-ho ara, jo.
Doncs nosaltres aquí a la ràdio...
M'agrada molt moralina.
Jo no sé quina temporada era.
Ara ho buscarà en Gerard.
Em penso que era amb en Xavier Ribot.
Aquestes coses a mi m'agraden, eh?
Em penso que era amb en Xavier Ribot i vam descobrir que era moralina.
Moralina. Doncs a veure aquesta moralina. Si ens ho deixa bé.
Aviam.
Quan acabem aquesta petita història, aquesta petita faula, sí que podem fer una mica de
tertúlia,
de tertúlia,
no?
Dedicada a lo que ja vam començar de la com era allò de la del civisme, no?
El civisme.
Ah, sí, ja fa dies que va.
Se'ns acudirà,
no?
cada programa hi posem una mica de pinzellada.
Mm. I a mi em surt el traductor de Google, diguéssim, de moralitat.
Moralitat. Ah. Doncs no era moralina, era una altra cosa.
Doncs
era...
jo sí, recordo que era moralina.
S'assembla molt, però no era així. Bueno, a veure si algú no hi ha...
Bueno, aquí algú diu, ara, si vas buscant més, fica moralina, eh?
És que jo sé que ho vàrem buscar i no sé quin programa fèiem que cada vegada dèiem la moraleja, que diem, saps? I fins que vam dir, no, ho hem de dir en català. I vam dir moralina.
Doncs ara començarem aquesta faula que me l'he llegida en diagonal, això vol dir que pot sortir una mica
i és així. Dels germans Grimm, aquesta faula, o no?
No, és dels germans Grimm.
És de la taula de micro de nit.
És d'un anònim. Me l'he llegit en diagonal i me l'hauré d'anar traduint sobre la marxa, perquè també està en castellà.
Ho has fet per agafar l'essència, que es diu, no?
Home, clar, la faula continua sent la faula.
Jo també ho faig a vegades per fer-ne via i saber de què va el tema.
Es tracta d'un cavall. És la moralina del cavall, que en diuen. Vinga, un cavall que estava estacat, va venir un dimoni i el va...
Deslligar,
val? Doncs bueno, el cavall es va ficar a la finca d'uns masovers de veïns i va començar a menjar-se el sembrat.
Vaja.
El propietari de la finca va agafar un rifle i el va matar.
Oh.
Sí, mira.
No hi havia altra manera.
Llavors, el propietari del cavall va agafar un rifle i li va disparar el que havia disparat el cavall.
Sí.
La dona de l'amo de la finca va disparar a l'amo del cavall. Llavors, el fill de l'amo del cavall va disparar a la dona. Els veïns, enfurismats, van disparar a l'últim que quedava, el fill aquest, i van cremar la casa. Llavors, li van preguntar al dimoni...
Això què és?
Heu seguit fins aquí?
Sí. Sembla el conte de
no queda ningú dret aquí.
Sembla el conte de no acabar mai.
Llavors li van preguntar al dimoni per què havia fet allò de destacar el cavall, perquè és per allà un poc va començar tot. I el dimoni simplement va respondre: jo només l'he destacat, no sé res més.
Tot allò de més ho heu fet vosaltres.
Ara ve la moralina. Home, vinga, moralina. El diable fa coses molt simples, perquè sap que la maldat està molt arraigada als nostres cors. I tots, i tots sols fem la resta. No necessitem res més. Per això és bo pensar abans d'actuar i no ser impulsiu. Aquesta és la moralina, eh?
Sí.
Perquè una cosa sense importància pot esdevenir
una gran cosa greu.
I això ho sabem tots, eh?
Sí.
Una discussió que porta
discussió de trànsit
un divorci
dia, sí.
Comença a vegades
amb una tonteria.
Moralina, deixa passar el temps. Conta fins allò, és la moralina deu ser conta fins
això.
Sí,
conta fins això, a 10.
Si el que va menjar, jo tinc una experiència sobre això, que no diré quina és l'experiència perquè després potser donaria masses dades, però em va afectar a mi. Era com si m'haguessin matat un cavall, perquè el meu cavall va passar el que li va passar a aquest cavall, però no era un cavall, va fer mal a un tercer. I el tercer, en vez de demanar-me explicacions, que potser jo m'hagués...
Entenies o...
Bueno, no, hagués pagat els danys o...
Es va revenjar.
Pues va anar a matar el...
Això
és, em dol molt, perquè
i això podia anar continuant.
I tu vas frenar.
Sí, clar, jo vaig frenar aquí.
Coneixeu, hi ha una història similar a la faula també, la història de l'assassinat de Can Morgat de Banyoles?
No, de
Can Morgat.
No.
Can Morgat és una casa molt a prop de... està al costat de l'Estany, però diguéssim, a la part que no hi ha cases, diguéssim, és tot bosc, diguéssim.
Sí.
I van matar la persona que vivia allà i van buscar coses perquè la podien matar, perquè van matar a la finestra, la finestra estava oberta.
Això és una cosa contemporània d'aquest segle?
Del 98 o una cosa així.
El segle passat.
Sí, és real.
Sí. I van estudiar la vida d'aquest home i veient que no tenia enemics, que no trobàvem de quin podria haver sigut el motiu perquè l'haguessin assassinat. I això ja és més llegenda, però diuen que és una possible revenja pel cas de l'Oca de Banyoles, perquè es deia igual que un familiar que portava l'Oca.
Ja veus.
I tenia el mateix nom
i es van confondre.
Sense preguntar van disparar, no?
Recordeu que cap allà dalt Pirineu
ara
aquests capítols que fan
a raó d'això comença aquesta sèrie amb una cançó, però aquesta cançó està basada en una tradició que hi havia, que quan trobaven un mort i no sabien què havia passat, l'havien d'enterrar i el capellà deia: mort, de què has mort? I si no contestava, l'enterraven. I la cançó comença amb això, mort, de què has mort? Hi ha gent que es pensa que diu tort, de què has mort?
No contestava, és lògic.
La moralina està a la mar de bé, però jo tinc la sensació que tots aquests processos venen d'una cosa molt, molt senzilla i molt complicada. O sigui, la gent arriba un moment que no confia que hi hagi una justícia que faci justícia. I quan no té la seguretat de que hi hagi justícia,
se la fan la seva mà.
I tiren pel dret.
Sí.
Aquest crec que és, i tinc la sensació, i millor que m'equivoqui, que si no arreglem bastant com funciona la justícia en general, ens trobarem cada vegada amb més casos d'aquests.
Ho
remataré, però Josep, això, tens raó amb el que dius a grans trets, però ara agafant la història que hem dit i que ens ha servit per crear aquesta moralina, diríem que continua sent vigent la moralina. O sigui, tu pots no confiar en la justícia i te la pots fer per la teva banda, però has de pensar una mica abans, deixar passar un temps i segur que pots arreglar aquella mateixa cosa sense la justícia d'una altra manera.
Sí.
Potser perquè
sí,
si ets impulsiu, el rock fort de la mà no se sap on va,
sí,
i en aquell moment
saps què diuen sempre.
Ja ho has fet.
Però fixa-t'hi el cas que està sortint aquests dies sobre la taula. N'hi han dos. Un, Tor. Tor és una discussió, comença per una discussió sobre unes propietats d'uns terrenys comunals que venen dels pares, dels avis, dels que es van del que van matar,
sí.
I no se sap qui el va matar.
Sí.
Però vull dir, és una cosa de que com que al principi quan es van començar les discussions, van anar a la justícia i la justícia va ser incapaç de dir, Goiti, tant se me'n fot, Goiti, això va així i punto final i s'acabau. Si li agrada bé, si no, s'hi fot fulles. Com que no va passar això, van tindre una discussió que va durar 30 o 40 anys i acabant amb un mort. Això per un cantó. Ara te'n diré un altre. Avui ha començat el judici d'aquest nano, aquest nano que ja té 20 i pico d'anys, que va violar aquella nana allà a Igualada.
De 16 anys.
De 16 anys,
sí.
Que resulta que es veu que aquest ja tenia, és un bolivià,
sí,
que va vindre cap aquí,
sí,
reclamat per sa mare, que tenia una filla més jove, i el nen, quan va arribar aquí, la primera cosa que se li va d'això, a la germanastra, a veure si se la... i el van tancar. A cap de 4 dies, perquè així és la justícia és absolutament... pensa que, ui, la gent, si el portes una temporada cambriant, s'arregla.
No,
no és pas veritat.
No.
I menys segons quines coses. Llavors va sortir, agafa aquesta nena i la fa malbé de totes.
Sí.
Ara, aquesta setmana, el jutjaran.
Mm-hmm. S'estan jutjant.
Però la setmana que ve... li demanen 45 anys,
sí,
més deuda d'això, més una factura d'aquelles de conya. Que vale. Com no sortir això, el pare de la nena, pues, si jo sigués d'ell,
agafaria
l'escopeta i m'aniria a caçar el senglar.
Però això ja hauries
fet.
No
fem populisme.
Això ja hauries fet fa temps. No ara al cap de tant de temps.
Josep, espera un moment.
Que la justícia funcioni. Si ara no funciona, doncs llavors...
Un moment. No posem la justícia tampoc com la mare de tots els mals, perquè... Sabeu què diuen, no? Que
la venjança se serveix en plat fred.
Que feta la llei, feta la trampa.
Sí.
Llavors la justícia peca d'aquí. No peca de que estigui mal enginyat. O sigui, tu pots enginyar, com diuen lo de la democràcia, que es diu el millor del
sí.
Ja sabeu el que vull dir. Llavors, quan poses unes normes per escrit i necessites tota una sèrie de pautes per descobrir, doncs els advocats et poden girar tot i fer l'innocent culpable i el culpable innocent, perquè està basat tot en normes.
Bueno, però llavors és que hem muntat una societat que no funciona. Ho sento molt.
Bueno, ja ho veiem amb els ocupes,
o sigui,
no?
Acabem i fem, per exemple, el cas dels ocupes.
Clar.
Agafes un tio, entra dintre
casa teva
i no li pots fer res.
No.
I vas a veure el jutge i diu ui, tranquil, Goiti, ho posarem aquí el muntó i quan li toqui.
Però això no tenen culpa els que apliquen la justícia.
No,
això
té
culpa el legislador.
Jo no dic, jo em mantinc en silenci perquè pel que veig, jo i pel que estic veient, tinc la intuïció que cada dia que passa es donen més llicències de caçar senglars. Perquè la gent s'està inflant el pap bastant fort.
La gent s'està inflant el pap. I llavors començarà la caça del senglar.
Sí.
I el senglar pot ser petitet, més gros. Quan en caigui algun dels grossos de senglars, poder llavors es començaran a arreglar les coses.
No els hi sol passar.
Bueno, pues, poder es
una
comença...
seva filla no l'agafen mai, no?
No. Meva filla. No,
perquè si els hi toqués de prop... Potser canviaríem una mica...
No us dona la impressió de que en vez de ficar-nos al jardí aquest que hi ha amb romagueres i tal, ens hauríem de ficar a la cuina, que és...
Sí. Bueno, pues anem a la cuina. Va, anem. Caçat el senglar.
Anem, que tenim feina, fer aquesta coca.
Ens hem passat per aquell trosset que havíem de parlar sobre la...
El civisme,
però estava una mica barrejat amb lo de la moralina aquesta,
sí.
No?
De que
moltes vegades quan actuem...
Hem de fer servir de comodí, de dir, uita, avui tocarem, perquè és una cosa que s'ha de tocar bé, no?
No tocar-ho.
Sí, triar un tema, triar un
racó... Però d'això que estem parlant, de civisme no n'hi ha gens
no,
aquí.
Perquè el civisme, jo defenso la posició de que hi ha una manca flagrant de civisme avui en dia.
Clar.
Fins aquí.
Podem
anar a la cuina, si voleu, que avui ha de ser una coca reposada.
Té feina,
Té feina.
Sí.
Això. Vinga, massa
si la volem fer de brioix, sí. Bueno, doncs, jo us explicaré la coca de brioix, o diguéssim de pa, que la podem fer de dues maneres. La podem fer amb les típiques fruites... O la podem fer amb crema?
Quan dius de brioix, a mi és les que m'agraden, però brioix, o ho has fet el símil de pa, vol dir que necessita... perdó. No necessita un impulsor químic, sinó que l'impulsor té que ser natural.
Llevat fresc. Bé, jo en aquest cas us la diré de crema. Què farem? Primer de tot farem la crema pastissera, perquè no la podem utilitzar calenta, l'hem de deixar que reposi, que se refredi una miqueta, i així mentre farem el brioix. Per la crema, què necessitem? Mig litre de llet, que la posarem al foc que arrenqui el bull. La traieu i agafeu amb un bol i poseu 4 rovells, 50 grams de farina d'aquella que diguem maicena,
Midó
de blat de moro,
i 150 de sucre. Això ho ben remeneu i a miques miques, sense deixar de remenar, i aneu abocant ben bé la meitat d'aquella llet que teniu tan calenta, a poc, perquè no us quedin els rovells quallats. Una vegada ja això ho teniu molt ben lligat, ho buideu tot en la mateixa cassó o cassola que teniu la llet i la torneu al foc. De manera que, com que era tan calenta, de seguida arrencarà el bull, sense deixar mai de remenar.
Però té que arrencar el bull?
Ha de bullir. Quan hi ha els ous, ha de bullir.
I sí, per deixar els ous pasteuritzats.
Sí.
Bueno, no sé.
I l'hem de coure...
Pasteuritzats no és això.
I l'hem de coure uns 5 minutets, anar remenant.
Això es passarà...
I vas passint, i llavors agafem i l'aboquem amb un bol i la tapem a pell. Quan us dic a pell, sabeu què vol dir?
No.
Doncs s'agafa paper film, es tapa, però que toqui la crema.
Ah, val.
Perquè així no fa crosta. Perquè si li fèiem que quedés un espai d'aire entremig, quan l'iríem a fer servir, hauria fet un tel.
I llavors et toca llençar tot el tel.
Esclar.
Per aprofitar-lo de sota.
Es fa
que a vegades és interessant, perquè jo... T'agrada
menjar-t'ho.
I m'agrada menjar-me.
No, però en aquest cas, com que la necessitem per la coca, doncs la farem a pell i la deixarem en un racó que vagi agafant temperatura no tan calenta com la teníem. Bueno, per una banda, doncs ja tenim la crema a punt. Aquesta crema vindrà un moment que la podreu posar dintre una màniga pastissera per repartir-la sobre el brioix. Ara anem a fer el brioix. I aquí és on ve la feina. Clar, en podríem fer una coca de Sant Joan molt ràpida.
Ara.
Però així no seria de brioix. I també és bona, eh?
I ara una petita pausa. Paga la pena fer la versió...
Sí.
Sí? Ara, doncs així.
Per mi sí.
Sí.
Per mi sí.
Vull dir que el resultat... A
veure, i a més, si has fet la crema tal com diu la Fina, que llavors és una bona crema, mereix un bon brioix.
Sí. Jo us he de dir que algunes vegades que només som nosaltres dos sols he agafat també una pasta de full i n'he fet de petites individuals i poso't, tallo't rodones o rectangulars, poso't crema al mig i unes fruitetes tallades petites tot vol, i les faig individuals amb pasta de full. I també queda boníssim, eh?
Sí, però ja és una altra història.
Però és una altra història.
Va, anem per la bona, va.
Avui anem a la bona. Bueno, primer de tot, què farem? Hem de fer el preferment, perquè per poder fer aquest pa necessitem fer un ferment. Aquest preferment porta 250 de llet tèbia, tirant una mica calenteta, 25 grams de llevat fresc, una cullerada de sucre i una de farina. Això ho ben remeneu i ho tapeu. Aquest no cal que sigui a pell. Que us quedi espai en aquest bol, perquè això s'inflarà i pujarà fins a dalt. Va. 20 minuts. Això ja ho podrem agafar, abocar-ho en un bol, i en aquest bol prèviament hi haurem posat la resta de sucre que ens faltava, que serien 80 grams, dos ous, i afegirem aquest preferment, ho anirem remenant, ho anirem batent, i hi podrem anar afegint la farina tamisada, us aconsello, passada per un colador o per un sedàs. I quan això ja ho teniu tot molt ben lligat, no cal que sigui molt pastat, simplement lligat. Serà el moment d'afegir-hi 80 grams de mantega. I així ens quedarà una cosa molt més esponjosa. Ho integrarem, mantega que tindrem a temperatura ambient, tirant a tova.
A nivell pomada, eh?
Tirant a tova. I tot això ho anirem treballant una miqueta i ho deixarem una altra vegada en aquest bol, que hi hagi espai, o si no ho buideu amb un de més gran i ho tapeu amb un drap de cuina o amb film, el que vulgueu, i veureu que un cop hagi passat, no sé, mitja horeta, depèn, a vegades els ferments pugen més ràpid o menys, el tindreu a dalt de tot, ple. Llavors és el moment d'agafar una plata que en lloc de molt plana més aviat tingui vora, i posem forrada al fons amb paper de forn i buidem tota aquesta massa que tenim. Per què us dic una mica que sigui una mica fonda? Perquè ens pujarà pels costats, no s'aplanarà i ens quedarà un brioix molt més alt. Si és una plata plana, s'escamparà i quedarà prima.
Val.
Si us agrada, una mica gruixuda, que també té un altre truc. Una vegada cuita la podríeu partir pel mig i farcir-la de crema, però tampoc cal. Llavors, això ho deixarem un ratet, una altra vegada tapat amb un drap, i la que veieu que allò ja es mou, el forn el tindreu a 170, no massa fort, i sempre a la meitat del forn, ni a dalt ni a baix, però sí amb escalfor vagi dalt. I aquí la tindreu. Abans de posar-la al forn, agafarem la màniga pastissera, farem un dibuix, farem un dibuix en diagonals, amb la forma que vulgueu, i agafarem, per pintar els espais que no hi ha crema, que queden com quadradets, agafarem una barreja d'una mica d'ou batut, un raig de llet i una culleradeta de sucre. Això ben remenat, i amb un pinzell, on no hi hagi la crema, pintareu aquells quadres que queden. Què hi podem posar? Pinyons, ametlles laminades, el que vulgueu. Cap al forn, i fins que la veieu daurada que us agradi. Veureu que puja, 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 s'estufa, la crema queda una mica cuita, queda, agafa aquell to durat, i la coca, tot on no hi ha crema, queda aquell color durat, el que us agradi.
El punt que cadascú...
El punt que us agradi.
Perquè això de la coca de Sant Joan és cadascú li agrada la seva.
Exacte.
Us diré, per mi...
Podríeu fer la de fruites, eh?
La coca de Sant Joan, que m'ha robat el cor i que ja no trobo, eh? Perquè allà on te la feien ja no la fan.
Pot ser.
És, com dius tu, amb brioix...
Sí.
Amb fruita a sobre,
sí.
I farcida de crema, o sigui, és un mix de
total. Sí, sí, sí. És que jo algun any he fet els dibuixets aquests amb la crema en diagonals, no quadrats, en diagonals, i en algun espai dels que queden hi he posat aquí un tall de verd, allà una cirera, allà un tall de taronja, i després el qui no li agradi que ho tregui. Però si no, la fas en crema sola. Depèn, saps, els que ho hagin de menjar, i també queda bonic.
I quanta estona... ha de passar entre que la treus del forn i la pots menjar?
No, l'has de deixar refredar.
aquí s'ha de refredar. Perquè...
Per això això ho comences al dematí. Et vindrà a coure a migdia i llavors a la tarda es va refredant i al vespre la tens a temperatura natural, saps? Perquè calenta tampoc.
No, no, això ho dic per saber quan puc fotre-li queixalada.
Millor la fas al matí.
Bueno, saber que ha de passar dues hores.
Sí.
Un de les normes amb qualsevol coca, per mi, perquè hi ha gent que sí que li agrada calenta, és no menjar-se la calenta. Sí.
No.
Això em va passar ahir era diumenge.
Sí.
Vaig fer magdalenes.
Sí.
I em va passar això de
no podies resistir.
No podia aguantar i tenim un dinar i marxem.
I després et va fer,
aquí,
i quan no et va tornar... fer allà l'estómac.
Hi ha una dita d'això, coca calenta fa mal de ventre.
Sí, també... és el que anava a dir, si et va fer alguna cosa aquí l'estómac.
No, 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 els vam tocar.
Ah.
Vam saber
vol
esperar,
dir que te'ls hauries
però
menjat.
Però em vaig empenir i dir, cago en Déu, si els hagués fet més aviat.
Perquè sents aquella olor, imagina't aquesta coca.
Clar,
l'olor que fa.
És que aquí podia haver començat...
I l'aspecte, l'olor, sí, i la pinta.
Sí. Gerard, aquí podia haver començat una d'aquelles coses que hem dit avui amb la moralina. Que arribes a menjar les magdalenes calentes, arriba qui les havia fet. No sé si ja l'havia fet tu, eh?
Jo, sí.
Ah, bueno, doncs al revés, si te les hagués menjat una altra, calentes...
Sí.
Qui m'ha menjat les magdalenes? L'altre? Pam!
Bueno, aviam,
Verdelaga cap allà, i una discussió de calample.
Bueno, això hi havia una època que es anava molt així, amb la bufetada, amb la netjada, que es deia, no? Ara, per sort, jo crec que no es
ara
fa
no tant,
això,
no? Ara és diferent, sí.
Però que nosaltres sí que hem pujat amb això, eh? I no ens feia mal, eh?
Home, teníem les natges més acostumades.
No, i no, és que no ens feia mal. Perquè per la por, que guarda la vinya sempre, ja evitaves fer coses que poguessis rebre, tot i que a vegades la mare, si la tenies molt a prop...
De fet, eren
el castanyot, saps?
Eren, o sigui, qui emprava aquests sistemes, que ara no són admesos,
no.
Tampoc eren agressius, eren...
N'hi havia de tots.
Bueno, esclar, sí, sí, no, totes les masses...
Sempre n'hi ha hagut.
Totes les masses piquen, sí, sí. Però en general... Qui sí. Ho feia de bon rotllo
sí, però...
era un avís.
Però, sí, un avís era el castanyot.
Per navegants.
Però jo recordo una de les vegades... que a la meva germana, que era força tossuda, no volia passar per allà on te li deien, fer el que... I va ser amb l'espardenya, eh?
També.
O sigui que si feia mal i et quedava marcada a les cuixes, eh? Vull dir que... Però això feia que ja no hi arribaves
fina,
aquí.
Fina, suposo que li van explicar una vegada.
Sí.
No li van haver d'explicar
cap més vegada. Ja et preocupaves que no t'haguessin de tornar a explicar.
Avui dia veuràs... el nen o la nena amb la mare, nen, vés amb cuidado, no facis això, no
o no li diuen res tan sols,
o no li diuen res, cap de 3 minuts el nen torna a estar donant patades a la iaia aquella que ja sentava
sí. Banc.
Nen, que la iaia sí. No d'això, el nen marxa, torna mitja volta sí. I a cap de 3 minuts torna d'això
sí.
Aquella època
amb una bufetada
no d'això, i ara passaria igual
sí.
O sigui, si li expliquessis el text bé
sí.
Pues ho entendria
sí.
I no li hauries d'explicar dues vegades
sí. No sé si coneixeu la frase feta, a mi me la deien molt a casa meu, que era fotreu un mastegot que les orelles et picaran de
mans. Sí, senyor.
I
allò no, que deien.
A mi em feia molta por, m'imaginava les orelles aquí.
Per què? Tornem-hi.
I en tenies prou només
sí.
Que t'ho digués.
Sí, amb el refrany, sense amb el refrany que diu la por guarda la vinya.
N'hi ha un altre que m'agrada més, que diu que gat escaldat, aigua té...
També
vull dir que també. D'això. Però sí, vull sí. Dir, tot això s'ha perdut.
Ja te'n guardaves, de que no t'haguessin...
S'ha perdut,
sí.
I llavors tenim...
Ara, sempre hi havia una exageració.
Escolta, imagineu-vos el que deia l'Aniol, que les orelles et piquin...
Home,
no.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. No, a mi una vegada vaig rebre, i no era per culpa meva, vaig rebre... per culpa dels més petits
oi.
Que en ells no se'ls va gosar tocar i em van tocar a mi.
Això hi ha un acudit...
I vas aguantar estoicament.
Hi ha un acudit que no sé què deia, no sé si és un acudit, deia fotré un mastegot, pare, perquè et fotré un mastegot que morirem tots dos. Tu de l'hòstia i jo de l'ona expansiva.
Ja veus, sí. No, no. A veure, totes les masses piquen, que diguem,
sí,
no?
Sí, sí. Però no, és el que dèieu, simplement a vegades em dir-ho, escolta'm, guarda't d'això perquè, i dius, hòstia, me'n guardo perquè sé com pot acabar. Avui en dia hi ha aquesta tranquil·litat de no em passarà absolutament res.
No passarà absolutament res.
Hi ha massa soltura, diguéssim.
A sobre riuran la gràcia.
No, i deu-nos un guard perquè ara veure una mare que fa una netxada amb un nen et poden...
Poder no cal a vegades, però una bona renyada... Que renyar és educar. És que, no, vine aquí un moment, que t'explicaré.
Però abans amb la renyada,
si el renyes, el pobre nano pot agafar un trauma d'aquells que goita l'endemà es pot tirar l'unyà.
Ves per on hem acabat parlant una mica de civisme, perquè...
Perquè és que això surt per tot arreu, ho veieu?
Això de, que parlàveu a nivell particular, doncs també està establert a nivell de maleants que saben perfectament el decàleg, a on poden arribar, fins on poden robar.
Entren a la presó per aquesta porta i surten per aquella altra.
No, directament no entren.
O no entren, no.
Bueno, perquè saben les regles, i les regles són les regles, i com que els jutges no es poden saltar les regles, doncs
els han de deixar anar i ja està.
I ja hi som, no d'això, però vull dir, és que ja que has tornat a treure els jutges...
Lo lògic seria canviar les regles, no?
No, això seria lo lògic, seria canviar les regles.
No, vull dir, si no funcionessin. Vull dir...
Seria canviar les regles. O sigui, però el cas aquest que tu dius, que el jutge diu, és curiós. El jutge té la regla i la regla té un mínim i un màxim.
Yeah. Depèn de quines, n'hi han de molt clares, n'hi han d'interpretables. Sí, però...
I el jutge el que fa és aplicar sempre la mínima. Sempre tothom li aplica la mínima. Pues no, aplica-li la màxima.
Però abans de dir aquestes coses hauríem de saber-ho.
I si té tres agravants, o sigui, si un tio ha aixafat una persona i a més anava borratxo, no portava seguro del cotxe i a més, no, a més anava ensofetat de marihuana i no tenia carnet de conduir, no, esclar, és que són atenuants perquè, pobret, el nen anava borratxo i ensofetat de marihuana. No, senyor, per anar borratxo, 10 més, per marihuana, 10 més, per no portar seguro, 10 més, i per no d'això, 40.
Au. I llavors ja, es converteixen en 5.
No, vale, és que
ui. Sí, a veure, hem entrat a la cuina per sortir del jardí,
Per això que poses crea aquesta sensació d'impunitat.
Anem a l'estat, exactament.
De dir, bueno, vaig una mica tocat, però bueno...
No passa res.
No, clar, si tu dius, no, és que si vaig una mica tocat i m'enxampen, no condueixo fins que em jubili.
I tant.
No sé que passi uns dies a la sombra. Però si dius, no és que et treuen el carnet un any.
No
conduiràs...
És que te'l treuen.
Per què treure't?
Després ho pensarien dues vegades.
Per què treure't el carnet? Per què treure't?
Perquè n'hi ha que t'hi agafa ara un cotxe sense carnet.
Te'l treuen.
No, n'hi ha que...
Bueno, sí, és igual,
però... Treuen.
L'endemà...
N'hi ha que porten cotxe i no l'han tingut mai.
L'endemà continua.
Ah, sí, escolteu-me, companys. Perquè el tornaran companys, que això s'està... Això, saps quan la llet... Te'n descuides allà al foc
i es vessa,
doncs no m'agradaria que es vessi. Bueno, és l'últim problema avui.
Crema la cuina i la feina que tens a netejar.
Anem a parlar amb en Josep una mica. Va
home, calmem-nos, que no vagi del mateix el que porta Josep, eh? Pensa que avui
ha descobert unes noves...
No.
Pensa una cosa, que avui és l'últim programa i hauríem... No sé si...
El sabor de boca hauria de ser...
No sé si hi haurà una propera temporada, no se sap mai això.
No se sap mai, però...
Mai se sap. Però hauríem de deixar la porta oberta per si fos...
Sí.
Una porta oberta. Aquí d'un quart d'hora fem una cosa, fem cortineta i encetem amb en Josep i ens fotem aquí a xerrar.
Va.
Som-hi, fem això.
Bueno, l'últim dia va quedar un tema, o sigui, estàvem parlant de l'assumpte del... Tot va vindre per l'assumpte dels maquis. I quan van entrar, i van entrar per diferents espais, i vam arribar a un punt que jo personalment no ho he entès mai. Entenc moltes coses, però hi ha coses que no les... No, poder perquè... Des del meu punt de vista, potser és un problema personal meu, no? De que com que em vaig educar en un col·legi religiós durant molts anys, pues el que van fabricar és un ateu que no es creu absolutament res, per principi fundamental. I llavors no he cregut mai de que la gent pugui estar penjat d'una idea i, com dèiem dels maquis, que uns senyors que estaven assentats d'això els dius que els envien i els envien a pasturar altra vegada a Espanya perquè així es faran caure Franco i companyia. No ho havia entès mai. Bueno, però vale. Llavors em va caure aquells dies un llibre, un llibre a les mans, que és sobre les brigades internacionals, que són el que aquella cosa que vam tindre, que la República va tindre, que van vindre aquí lluitadors de tota Europa a lluitar a favor de la República i tot el dinar, i vaig llegir, van caure a les mans un llibre que es diu Brigades Internacionals, el fi d'un mito, de Sigmund Stein. Sigmund Stein era un txec que va estar implicat als partits, al Comintern, a la Internacional Socialista, a Txèquia, a Polònia, per tot aquell, i quan tenia 20 i pico, 22 o 23 anys, com que havia estallat la Guerra d'Espanya, va pensar que havia de vindre aquí a lluitar a la Guerra d'Espanya. I llavors ha escrit un llibre que el va escriure, bueno, va vindre aquí, va passar per la base de les brigades internacionals a Albacete, va veure tota una sèrie de coses i ja havia vist una quantitat de coses que no li havien agradat dintre ell, que es considerava un comunista puro i duro de la primera d'això, però esclar, es va trobar amb els anys de l'estalinisme, va començar a veure coses i no li van agradar, i diguem-ho que a mitjans del 38 va baixar del carro, va tornar cap a França i llavors ha estat a un nivell molt baix que no se'l veia, que no se'l d'això, fins a l'any 60, que escriu un llibre, ja quasi estava, ell va morir el 63, i ja escriu un llibre explicant el que va passar durant el temps que ell va ser a les brigades internacionals. És per explicar largo i tendido. Lo curiós és que jo hi he entrat, dic, bueno, aviam, qui era aquest senyor Sigmund Stein? Busco a internet, només surt uns petits pàrrafos de les editorials o de les cases que tenen aquest llibre amb d'això, però un pàrraf que és, ai senyor, és com la portada del llibre, no explica res més. He intentat buscar-lo per altres d'això, he intentat mirar-ho a la Wikipedia, he intentat mirar-ho a altres puestos, i jo, curiós, no té pàgina a la Wikipedia. Llavors ell, aquí dintre el llibre, posa tota una sèrie de gent que perteneixien al Comintern, a l'Internacional Socialista, que quasi tots van desaparèixer als anys 30, o sigui, finals dels 30, 30, 40, van desaparèixer. No és que hagin desaparegut així, no, van desaparèixer. Vale?
Desaparegut.
Literalment.
Literalment. Bueno.
Però aquell llibre, Josep, quan es va publicar?
Aquell llibre està publicat...
En vida seva o...?
El 60, mor el 60, perdó, el, havia dit el 63, mor el 68, i el llibre és bastant recent, devia ser del, perquè és una traducció, perquè una traducció de... dels seus escrits, que ell mor el 68, però vull dir, es va traduir fins al 63, no es va començar a traduir i no es va editar. Aquí a Espanya ha arribat molt, molt tard. Però és curiós de que busques la seva vida, dius, cony, qui era aquest tipus? I segurament que si entrem a internet i preguntem qui ets tu, el Jaume o d'això, i jo sortim, i aquest senyor
no hi ha biografia, no hi ha pàgina.
Aquí hem accedit al llibre i el copyright de la traducció,
sí,
que està feta per la Griselda García, i de les edicions, de les primeres edicions, és de 1984.
O sigui, ell
no, perdona, és edicions 1984. El llibre es va publicar, com hem vist amb en Gerard, el 2021.
La primera edició del 84, però vol dir que ell mor el 68, la primera edició no es fa. Crec que el transcriu la seva dona o la seva germana, no, ara no recordo exactament qui.
I és a dir, jo només ho preguntava perquè estàs parlant de que no trobes cap informació d'aquest senyor, i també és estrany que ell escrigués això i es guardés això, o ell s'ho va guardar o s'ha trobat o...
Suposo que jo tinc la sensació de que
la família,
de que quan va sortir d'aquí, que hi ha els sistemes de seguretat comunistes de les brigades internacionals i ja li anaven seguint els passos, suposo que el que li va fer va ser una immersió.
Fondres.
Va desaparèixer,
sí,
i no va tornar fins que tota aquesta parafernàlia, tots els que eren la primera, tots els que van ser aquí a les brigades internacionals, que van ser després a tots els partits comunistes d'Europa, no van desaparèixer. Ell no va tornar a treure el cap,
clar,
a treure el cap, perquè clar, segurament, tinc la meva sensació, és que si hagués publicat això abans,
se l'hauria encarregat,
segurament se l'hauria encarregat, perquè de tots els seus, de que apunta aquí, que diu aquest senyor era fulano de tal, que perteneixia a tal posto, el busques i sí, efectivament surten a internet, però diu la purga de no sé quantos va desaparèixer. Però sí que hi ha bastantes coses.
És a dir, que ell dona més pistes de per què va desaparèixer.
Exacte.
Parlant d'algun concret, eh?
No, llavors, bueno, això era el principi, que vol dir que la història s'ha anat molt amb cuidado amb el que llegeixes, la interpretació de lo que llegeixes, i sobretot saber qui ho ha escrit. Perquè moltes vegades hi ha, evidentment, coses que no...
En tot cas, tu has tret la conclusió de que aquest senyor va escriure aquestes vivències seves i aquest punt de vista de la seva part, o tal com ho veia ell, i posa... la conclusió, posa en entredit les brigades i tot el moviment?
No les brigades en si, sí que les posen en entredit, però això ja apareixen com si siguessin unitats allò absolutament impecables i de primera línia.
Fa caure el dogma, diria.
El dogma
que el fa caure.
Completament. De fet, si entres a Wikipedia, dir les brigades internacionals, en parla, i no, comencen que ja no es posen d'acord. Des d'un que diu que hi van haver 59.380 brigadistes estrangers, fins a un altre que diu que la xifra més normal són 32.600 d'això. De fet, això, els 32.000, els registres diuen que en van morir uns 10.000 aquí i se'n van tornar uns 10-12.000 fora. Quadra més amb aquests que pas amb els 52.000. Després, la gent que va arribar aquí eren, que van dir voluntaris, així és una mica entre d'això, perquè...
Voluntaris forçosos.
Sí, no, però és que, a veure, si ho traduíssim a una cosa com les creuades...
Dius que hi ha voluntaris, tu i tu.
Veniu. No, les creuades sí... Perquè va sortir un papa que va dir, diu, i si anem a conquistar els santos lugares, pues llavors el qui vagi guanyarà totes les indulgències plenàries i té el cel assegurat, i a sobre si es mora, goita, els àngels portaran. O sigui, una mica el que diuen els àrabs a Mahoma, no? Que diu que si mores amb la Guerra Santa, pues aniràs al paraís, i al paraís 40
verges
per d'això, o
sigui, per tu sol,
o sigui, jo
o sigui, continuaran amb el masclisme allà dalt,
doncs,
no?
Ja imagina't. No, però a mi, a més, és una cosa d'aquelles que dius, collons, si aquí la terra amb una me'n sobra, pues ara només falta que en tingués 40, vaya quin cachondeo, però bueno, és igual. es podria entendre, perquè aquell moment era un problema ideològic, que era un problema religiós, que era un problema religiós, i que això podia portar amb la religiositat del segle XI, es podia entendre. Però a veure, que al segle XX una gent que ja tenia una certa informació, que vale, que eren, que aquest, en Sigmund Stein era jueu, que hi havia tota una quantitat de jueus, que és curiosíssima. Les mires a les brigades internacionals, la informació que hi ha sobre, i no em parla de que hi hagués una brigada, pràcticament una brigada completa, que sigués només de jueus europeus. Callats com uns com d'això, no era políticament correcte. I llavors es nota que hi ha un trasfondo polític, que normalment el que hi va enviar més gent aquí va ser el Partit Comunista Francès, però va replegar tots els que tenia per París, que no sabien on caure, aviam, no caure morts, però vaja, tots voluntaris cap a Espanya. No sé si els hi pagaven, aire, és el tema que
però
volia...
Però la idea continuava sent fer caure el règim.
Exacte, o sigui, anaven a lluitar pel proletariat, perquè, esclar, el comunisme, el Rússia era la clau, i era la manera de d'això. L'ajuda, un altre dels dies...
Però clar, al veure el panorama espanyol, el que també se'ls hi podia atribuir és que eren una mica secs, no? Si pretenien
però
canviar alguna cosa donada les circumstàncies.
Però és que, a més, sempre s'ha dit que la Rússia va ajudar a Espanya amb un d'això. S'ho va cobrar molt bé.
Se sap si realment aquell tren que diuen que portava un carregament d'or va arribar a Rússia o...
va sortir amb un barco, això està documentat, va sortir amb un barco des de Cartagena, i van anar a Odessa, el van desembarcar a Odessa. Això, si no recordo malament, eren algo així com 500-600 milions de dòlars or de l'època. Molta pasta. Ara, ell diu...
Però que es va quedar aquí a Espanya.
El què?
Això, aquest vaixell. Dius que va desembarcar a Odessa.
Va arribar, no? Va... A Odessa.
Odessa, a Rússia.
Ah, Odessa és Rússia.
Sí, la República...
És que pensava que era Europa del Mar.
No.
Aquesta és molt bona.
La República... Quan
Madrid... Us he fet una mica de riure, perquè és clar,
va,
que estava molt
seriós.
Quan Madrid estava rodejat el govern va sortir de Madrid i se n'anava a viure a València, doncs se'n van emportar les reserves de l'or del Banc d'Espanya com...
Però jo crec que no l'hem vist.
Perdona,
mai
Josep,
més,
que he lligat, ara replarem, he lligat això perquè Europa s'hi havia...
Hem d'acabar perquè hem de guardar un minut per despedir la temporada.
Com en deia...
Sí, un minut, eh?
Val, acabem-ho aquí, perquè clar, se m'ha fet un garbuix al cap, sí. I he pensat Marina d'Or, or...
Mare de
Déu. Ha lligat l'or amb la Marina d'Or.
Deixem-ho estar, que és l'últim dia.
Odessa, Mordesa.
Si tu... La temporada que ve ho trobarem.
Sí,
ve...
Però l'or va anar a petar Rússia, eh? Sí, això està clar.
Allà deu ser.
I no ens l'han tornat, oi?
Deu estar allà, no?
No.
Guardat.
Sí. Van fer pel·lícules, sí. I tot, l'or de Moscú,
van fer el conte a la vella, t'han subministrat, i hi ha un llistat que és molt interessant, que diu... Van subministrar tants avions. Diu, només en van arribar X. Vam subministrar tants tancs, la meitat. Vam subministrar no sé què.
Vale, jo m'imagino...
I estem pagats,
jo m'imagino a qui esperava aquestes coses aquí, havent pagat el que havia pagat, com aquell que, imagineu-vos, que diu, i l'europea?
Sí.
Sí,
amb aquella cara.
Pues més o menys així.
Doncs bueno,
que queda, Aniol?
Queda un minutet per despedir-nos.
Doncs ens hem d'acomiadar, no? Bueno,
passeu molt bon estiu.
Igualment.
Igual.
Ja ens anirem enviant notícies, no?
Sí.
Ah, sí. No, no. Estem en contacte per preparar la propera temporada.
No ens perdrem d'aquí, no.
Nosaltres ens continuem trobant, per treballar.
Home,
sí,
no. No.
Hem de començar una temporada, sí. Si és que ve una altra temporada. Esperem. I les audiències ens aguanten.
No se sap si hem renovat encara.
Mai, no. Se sap, no. Això mai fins sap. Que no està lligat.
Molt bé.
Sí. Bueno, quan estigui lligat ja avisareu.
Sí.
Hem de preparar-ho bé.
Jo, per si acas, m'he deixat ja el tema preparat.
Pel primer capítol.
Primer capítol. Embastat. i el tirarem endavant.
Bé, ens agradaria molt que aquest estiu estigués, almenys a mi, xampurrejat de tant en tant amb una ploguda, que no fes mal, però que refresqués, que donés saó als camps,
i no hi hagués sequera i
la vegetació
estigués sana. Sí, també el risc d'incendi, compta aquest any amb el risc d'incendi.
Per això, que si va fent plogudes...
Jo demanaria no refredar-me tant, que no
m'ho trec de sobre. Diu que a Sau ja només es veu el campanar.
Sí, ah, bueno, la torre aquella.
Només queda la...
Sí.
Ja,
no,
això és una...
Sembla les campanades, això.
El que passa és que tenen moltes intencions sempre quan el veuen una mica ple de buidar perquè vagi a Susqueda. I torna a baixar.
S'ha acabat el bròquil.
Sí, gent, s'ha acabat el bròquil. Esperem doncs, veure'ns la setmana al pròxim programa.
Passar l'estiu,
eh? Passar l'estiu.
Setembre, també.
Descanseu molt, agafeu forces.
Exacte, ens convé, eh?
Exacte.
Bona nit.
Bon estiu.
Bona nit. Bona nit.